La escola de dansa, la escola de teatre, i això també requereix evidentment un manteniment.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des de Ràdio Vila-real. Estem a 11 de gener, les 12 i un minut, i estem sentint a l'alcalde de Vila-real, a José Belloc, que presentava el ple, en el ple els pressupostos del 2022, que s'eleven a 52,5 milions i diu que se rebaixarà el deute, garantirà serveis i assegurarà la resposta a la pandèmia. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I molt bon dia, Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes.
Maria, estàvem sentint el ple, sí. I, clar, com demà segurament tots vindran a dir cada el que pensa sobre este ple, sobre ese pressupost de 52,5 milions de pressupost que tindrà el 2022 la ciutat de Vila-real. L'alcalde estava explicant en què anava, per a què s'anava a emplear, i com sempre traia això dels empastres urbanístics, sí. Que és el discurs que diuen l'oposició que gasta sempre, no?
Sí, pues la veritat és que bé, ens han dit, no, des de l'Ajuntament, que aquests pressupostos pues, volen respondre a tres objectius centrals, que és garantir, millorar i mantindre principalment el que són els serveis municipals, incorporant també els projectes pues, que encara no han pogut executar-se per l'alentiment, no, que ha suposat el virus. Estàvem escoltant ara mateix parlar, no, de reflexionant sobre la situació que hem patit de la Covid en els últims anys. La reducció del deute municipal, que en aquest moment supera el 58%, pues, que per a rebaixar, vol rebaixar-lo fins al 57%. I finalment, l'Ajuntament també vol assegurar que estiga preparat per a continuar lluitant contra el virus i els seus efectes pues, a nivell econòmic i social en la nostra localitat, si és necessari, no? Susana, també hi ha que tindre cautela.
Sí, i per allò de que un altre dels aspectes que queda assegurat en el nou pressupost és la lluita contra la pandèmia, que tot el món seguís parlant d'ella, jo el que vull és alertar sobre la coronofòbia, que és un nou trastorn mental que deixa la pandèmia. Ha incrementat, sabent tot el món, els trastorns mentals ja coneguts i n'ha generat de nous. Aquests últims estan basats en la por i en l'angoixa que provoca caure en la malaltia del Covid. També el veure's confinat durant uns dies sense cap contacte social. És el que es coneix com la coronofòbia. És una nova enfermetat, doneu compte, una nova enfermetat de salut mental. I quines són les pistes que ens permetrà diferenciar una actitud responsable, com ara llevar-se sovint les mans? Pot ser un trastorn compulsiu? Què vos pareix? La gent, ixa mania que ha agarrat d'estar contínuament llevant-se les mans o posant-se gel hidroalcohòlic, no sé si vosaltres això ho heu observat al vostre alrededor.
No, jo la veritat és que no, però sí que veus més gent que té més por que unes altres persones, no, Susana? Això sí que ho detectes.
Jo he arribat a veure una persona en la discoteca sense llevar-se la mascareta.
Bueno, però
dins de la discoteca?
Sí, sí.
Hombre,
bueno, és lo que es tindria
dins
que fer.
Dins de la discoteca és lo normal, no llevar-se la mascareta?
No, lo normal és que no la porte ningú.
En plan broma, no? En plan irònic.
Ah, bueno, és que m'has deixat bocabada. Sobretot perquè vinc de sentir, o venim de sentir un pleno on, pues clar, sempre sentim moments tensos, i quan ja dins del discurs d'un ple de pressupost entra també la partida per al coronavirus, que t'eslaia perquè no deixem de parlar de coronavirus contínuament, quan en realitat té que ser algo més com la grip, com aquestes malalties a les que estem acostumats i que fem front tots els dies.
No, sí, fins i tot ahir sobre aquest aspecte es va pronunciar el president de Pedro Sánchez, no? Dir que al final tindrem que tractar la grip com si fora pues, una malaltia estacional, no? Pues que quan ve el fred doncs arriba a nosaltres com a lo millor serien quan es comencen els xiques a l'escola, el virus de la panxa, no? que tots hem tingut, que a lo millor ja més passarà una volta a l'any que una altra, no? Perquè no sé vosaltres, però en aquest aspecte sols estar tot el teu voltant afectat per aquest tipus de virus o de constipats quan arriba el fred, doncs és el que al final passarà i normalitzarem amb el Covid, Susana.
Una de les parlem d'una de les actituds que era el trastorn compulsiu de llevar-se contínuament les mans i uns estudis de la Universitat Internacional de València diuen que hi ha unes altres manies associades, com per exemple els marejos, l'alteració de la son, les nàusees i la incapacitat per a moure-se.
Per a manejar-se. Hombre, també afegiria pues una característica molt social, que és la gent que no vol reunir-se amb altra gent. Saps? Que això també està passant. Gent que no vol ir encara de casa, reunir-se amb altres persones per la por que es té, no? Que a lo millor han decidit passar uns Nadals més recollits. Crec que bé, hi ha que ser conscients que es pot fer vida normal. Recordem que aquests Nadals hi han hagut moltes cancel·lacions a nivell d'hostaleria quan es podia anar als restaurants i això ho ha fet la por, no? Te vas dir, no? Vas recriminar a alguns mitjans de comunicació abans dels Nadals que estiguérem parlant com si estiguérem en el Covid de l'any passat o en les circumstàncies
sense
de l'any
vacuna,
passat.
Sense vacuna.
Sense vacuna. I
sense
fer,
conèixer,
no?
Que el Covid ventilant els puestos és menys perillós. Pues diuen que si detectes aquests 5 punts, que és el trastorn compulsiu de llevar-se les mans, també els marejos, l'alteració de la son, les nàusees i la incapacitat per a manejar-se, per anar, per a quedar, i aquests 5 punts és causa, si se donen a la mateixa persona, de que té que tindre un tractament mental. Ojito, que la cosa no és una broma. I clar, jo havia llegit aquest trastorn, però quan avui, fins i tot dins d'uns pressupostos, se contempla també i se baralla també això, com si estiguérem en l'any passat, en aquells moments en què no hi havia vacuna. Crec que avancem poc en quant a és començar a viure en algo que has de combatir-lo, però d'una manera lògica. Val? És com allò de pues el virus de la panxa, que tu dius, Maria.
Sí,
és
correcte.
Cert, eh? Pauseta de publicitat, anem a les notícies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Electricidad es lo que sientes cuando te estás preparando para tu primera cita. Escoges la colonia perfecta y sales de casa. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Jo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, malauradament, pues sempre es comencem, no? Parlant d'aquestes xifres que ja s'han notificat després del cap de setmana, perquè han sigut més de 28.300 nous casos de coronavirus, no? 3.632 a la província de Castelló. A més, tu estaves comentant, no?, que localitats com Nules o Benicàssim són els que més incidència tenen actualment a la nostra província de Castelló. Els hospitals estan actualment amb 1.374 persones ingressades, 201 d'elles a l'UCI. En la situació dels hospitals de Castelló tenim 202 persones ingressades, 27 d'elles a les UCIs. S'han notificat 22 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Es tracta de persones que han faltat al llarg de la setmana passada i notificades després de l'actualització del divendres 7 de gener. Susana.
Recordeu que la setmana passada parlàvem de fer aquestes proves, aquests tests en la farmàcia, val? Uh-huh. Els d'antígenos. Bueno, pues serà cap a final de setmana quan jo podré entendre que les farmàcies s'adheriran que vulguin col·laborar i tu seràs la que decidiràs quan arribes si vols que ho facin públic. És a dir, que ho comuniquen, no públic a tot el món, sinó que ho comuniquen a la Conselleria de Sanitat Universal. Entonces tindràs un facultatiu davant que veuràs si t'estàs fent bé la prova, si t'estàs fent bé la prova, ho comunicaran, val? I serà presentant el teu CIP. Per tant, i el que faran serà facilitar documentació perquè te puguen donar la baixa en cas de que sigues positiu. A tot això preguntem, bueno, i per què d'esta forma te podran donar la baixa si no, i no si te l'emportes a casa? Bueno, pues perquè si te l'emportes a casa se suposa que no hi ha una persona, un sanitari davant, que t'acredita si te l'estàs fent bé o no te l'estàs fent bé. Per això sí que faran una documentació, tindrà la documentació per a que el teu metge te puga donar la baixa o no te puga donar la baixa. I en quant a vendre els antígenos en grans centres comercials, que ho fan ja a uns altres països, així consideren que no tot el món té que fer-se un antígeno, que això té que estar vinculat a un puesto sanitari, és a dir, a un centre de salut, a una farmàcia, i no s'ha d'utilitzar per allò de no, jo és que me vaig a un sopar i antes me'l faig, que no és lo aconsejable. I que quan tu vas a una farmàcia el compres? Però, claro, hem preguntat, bueno, doncs tu quan vas a una farmàcia també vas a fer-te'l i també el compres i te l'emportes, és a dir, igual que anar a una gran superfície com una farmàcia. No, diuen que la farmàcia, quan tu compres un test, te fan les preguntes i te diuen si és aconsejable en la situació en què te trobes, si t'has que fer-te la prova o no. No sé si és cert, jo no me l'he comprat. Si algú de vosaltres dos vos heu comptat algun antígeno i vos
sí
han donat l'explicació.
Sí que hem comprat antígens, jo crec. O sigui,
vos han fet l'explicació?
No puc ficar la mà en el foc, però si vols, demà te porto aquesta informació perquè sé de bona mà que algunes persones del meu voltant han comprat antígens i no sé si han preguntat, perquè fins i tot conec gent que per als Nadals va comprar i té una caixa sencera d'antígens.
Jo, un que conec, li van dir, en no sé quin QR estan les instruccions, apanya't.
Pues en teoria,
no li van preguntar molta cosa.
Vale, pues en teoria el que diuen és que en les farmàcies, que és el lloc adequat on comprar l'antígeno, perquè també han parlat de, entonces la mascareta ja ha acabat venent-se en grans superfícies. Pues l'antígeno tenia que ser igual. Pues han dit que no, perquè l'antígeno sí que entra, és dir, tu sí que és veritat que per fer-te la prova es algo, no es como una mascareta que no ni a ningún fluido ni ni a res, ¿no? En el antígeno sí que es de ver es que has de fer una prova i ja estem parlant de coses sanitàries i coses mèdiques, no? Uh-huh. I diuen que no és aconsellable i que quan tu vas a comprar-te la farmàcia on te'l compres està obligada a donar-te les instruccions.
I bé, Susana, recordar, no? Bueno, ja ho saben tots vostès, no? Que ahir van tornar als col·legis els més menuts de la casa, no? I és veritat que per part de la Generalitat Valenciana pues han dit que va anar tot fenomenal, però pues del sindicat del FESIE, que recordem que és el sindicat majoritari de l'ensenyament concertat, pues no els va acabar d'agradar, no? Així que ens han enviat una nota de premsa. Reclamen més mascaretes, perquè ahir es veu que els van faltar, personal de reforç, perquè hi ha moltes persones, molts docents que estan de baixa, i accelerar també i sa tercera vacuna per als professionals de l'educació, perquè no sé si vostès tenen gent proper, però jo que sí que les tinc, se n'han anat de vacances i ara mateix diuen no sé si quan me la van a fer, no sé si m'han enviat missatge, hi ha gent que sí que se l'han ficada ja, uh-huh. Però és un poquet que els que no saben ben bé què és el que va passar en ells, no?
Clar, els docents lo que diuen és ixe reforç de gent que estava de baixa que s'han presentat a les aules i no el tenien, uh-huh. I bueno, la falta de material que no venen patint-la ara, venen patint-la sí. Des de sempre.
Correcte, i malgrat això sí que anunciar que enguany és any d'oposicions. Educació ja ha convocat les oposicions a infantil i primària amb 1.228 places per a correspondre pues, l'esforç de les persones aspirants a mestres, no? El termini de presentació de sol·licitud serà del 12 al 31 de gener i poden entrar a la pàgina web de la Generalitat Valenciana per veure el nombre de places que hi ha en funció de la seva especialitat a la que volen aspirar, Susana. Uh-huh. I després ens n'anem ja obrint pàgina de successos perquè tenim que lamentar la mort d'una persona que és dimarts en un accident de trànsit en la qual van col·lisionar un camió i una furgoneta a Castelló de la Plana, segons s'ha informat fons del Centre de Gestió de Trànsit del Consorci Provincial de Bombers. L'accident s'ha produït aquesta mitjanit en el quilòmetre 435 de l'AP7 en el terme municipal de Castelló, quan per causes que no han sigut precisades es va produir un xoc entre els vehicles. Els bombers del Consorci Provincial de Castelló van tindre que intervindre per escarcelar el conductor de la furgoneta que havia quedat atrapat, si bé l'equip mèdic desplaçat fins al lloc del succés tan sols va poder confirmar que havia faltat aquesta persona, Susana.
Mm-hmm. És molt trist, aquests successos són realment tristos, eh?
Ara parlem de turisme perquè l'oficina de turisme d'Onda ha donat a conèixer les xifres de visitants registrades durant l'any passat. Així, el castell de les 300 torres, com ells anomenen, es consolida una vegada més com un dels principals reclams turístics de la província de Castelló en sumar, malgrat aquesta pandèmia, més de 34.000 visitants, Susana, una molt bona xifra per al castell d'Onda. Després ja obrim la pàgina de Vila-real perquè tenim nota de premsa per Compromís, perquè la seva portaveu, Maria Fajardo, assegura estar decebuda amb la falta d'agilitat a l'hora de reivindicar el que considera pues just per a la ciutadania. La formació ve reivindicant el soterrament de les vies des de fa temps, una adaptació adequada per a eliminar l'actual passarel·la que funciona, pues, segons ells, un dia no i un altre tampoc, i una estació que dona pues, un servei que deuria ser del segle XXI i que ells consideren que no ho és, no, Susana? O sigui que fins així... Bé, parlar també del tema dels pressupostos, no? Perquè és veritat que no saben ben bé què és el que passarà en ells, però sí dir que Ciutadans de Vila-real no votarà a favor en aquests pressupostos de 2022, segons ens han informat mitjançant una nota de premsa en els que ho explica detalladament el perquè d'aquesta decisió i que poden llegir al complet en la nostra pàgina web, que recordem que és www.radiovilareal.es. I en aquestes dades vos en recordeu, no?, quan vos vaig dir que hi havia ja pobles que parlaven de que s'havien suspès les festes de Sant Antoni i la primera uh-huh. d'elles va ser Vilafamés, i una de les més emblemàtiques, com ja sabem així a la nostra, al nostre voltant, és Betxí, que també ha decidit suspendre les seues actes al voltant de la festivitat d'un dels seus patrons principals, no? Dir que sí que es realitzarà una foguera, que no és un acte aixina molt oficial, però qui vulga pot anar. I en el cas de la nostra Vila-real, pues sí que hi haurà matxa de Sant Antoni, perquè tornarà a recórrer els carrers de Vila-real gràcies a la congregació de Lluïsos, que recupera aquesta tradicional desfilada per a commemorar, pues, la festivitat dels patrons dels animals, després, pues, que en 2021, pues, s'haguera de suspendre per la pandèmia. La de Bendició i el Cercavila d'Animals es realitzarà aquest diumenge, 16 de gener, vespre de Sant Antoni, a les 7 hores. Però tranquils, que ho tornarem a recordar, perquè els tindrem el pròxim divendres així al nostre programa.
Maria, tu creus que les poblacions que decideixen suspendre les matxaes no recapaciten, o és que la van suspendre l'any passat de directament perquè esperaven que lo de l'Omicron tindria més repercussió en la ciutadania?
En Vinaròs, de fet, ja crec que han aplaçat fins al Carnaval, que encara sí. És un mes més tard.
Sí, que el Carnaval, o sigui, vaig xerrar l'altre dia amb una amiga que em va comentar que si el traslladarien el Carnaval
a l'abril,
correcte. Després, per exemple, està també damunt de la taula el tema de la Magdalena, no?
Però la Magdalena ja, o sigui, sí. Falles es faran, Magdalena també.
Magdalena està com...
Quins actes n'hi hauran també.
Magdalena, lo que volen és tindre molta cautela i veure també els aforos en els actes que se vagin a celebrar. O sigui, que...
En este cas, Magdalena ja té fetge i tot, és dir, tenen clar que Magdalena sí que la van a celebrar i Falles també.
Sí.
Vila-real és una ciutat que aposta per fer tots els actes, no anar, és una de les ciutats... A mi m'ha sorprès prou que Betxí, que és una ciutat... Un poble. Que per a mi és un dels emblemàtics, és la muntanyita de Sant Antoni, està en Betxí. I no se fa enguany.
No.
És que, clar, sí que parlarem amb el seu alcalde a veure què tal, però sí, perquè les altres poblacions, les altres ciutats...
Però, per exemple, Vilafamés no ho realitza. Per exemple, en Almassora també han decidit no fer aquests cercaviles dels animals, simplement faran el que és la benedicció dels panellets al
migdia. Però això ho entenc més.
És el que hem dit, no? Suspendre tot.
Claro,
per exemple, la romeria fins a la muntanyeta de Sant Antoni, que s'ha fet tota la vida, el dia que tocaria el dilluns fer-la, no? Això per què no es fa?
Sobretot perquè és a l'aire lliure i la missa se pot fer també a l'aire lliure.
I les celebracions litúrgiques s'han vingut fent, no? En algunes esglésies. Els dies principals de les festes.
Clar, també Magdalena serà, en principi, del 19 al 27 de març, que com que, clar, en les pròximes setmanes s'esperen que que s'arribarà al 5%, o sigui, una barbaritat, és dir, jo crec que he llegit el 50% acabaran contagiant-se. Estem parlant de la població mundial, I això serà en este temps que anem a tindre ara 3 setmanes, 4 setmanes.
Però fixa't que és veritat que jo espere que per al mes de març, Susana, a lo millor ja així també anem entrant al bon temps i això també farà baixar les xifres de Covid.
Pues mira, sí que ho havia llegit, la OMS anunciava que les pròximes 8 setmanes Omicron contagiarà més de la meitat de la població europea, que són les que estem patint el fred.
Correcte.
Clar, entonces lo que volen és, com Magdalena ja estarem al mes de març, però és que les refredats ja hauran anat passant, no? Però Falles, en principi...
Tot va endavant, no? Recordem que aquest cap de setmana s'exaltarà les dues regines de Falles de Borriana, aixina que i aixina com en altres localitats i en altres llocs, no, Susana? Així que...
Diuen que és prematur considerar la Covid com una malaltia endèmica, però per una altra banda, jo també l'altre dia reflexionàvem, ojo, que les criatures que els ha pillat en 13 anys han passat els 2 anys de la seva vida, que d'alguna manera és quan passen a l'adolescència, entre 13 i 15 anys, que no han pogut tindre contacte social.
No.
És que estos crios s'han fet grans, estan dins de casa. és que com no tornem lo antes possible a la normalitat...
I que també tindrem aquests problemes de salut mentals, no? Que anem a arrossegar darrere.
Els adolescents i la gent gran, de veritat, és als que més atenció hem de prestar, eh? Perquè com que ens ha pillat així a meitat de l'edat i també... Bueno, també van persones, no? Hi ha persones que s'adapten molt pronte als canvis i, val? Jo recordo una persona que me va contar que com que ja havia deixat d'anar als concerts, pues que ja quan eixia als concerts li tornava a fer mal les sabates i que tornava a patir, no?
Que ja no, no és que van, és que algunes persones van prendre la forma, no, d'anar de festa, Susana.
Eixa és. En fi, fem una posada de publicitat i anem a esports.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, avenida Pío 1255 de Villarreal.
Víctor?
Avui torna el Villarreal a entrenar. Veurem si recuperem alguna de les... Bueno, els quatre d'Àfrica seguiran allí. I dels altres quatre, dos segurs que no, però veurem si els altres dos ja poden tornar.
Doncs l'entrenament, tot normal. Està la plantilla bé? Ni algun Covid planejant per ahir?
Confiem que no.
Confiem que no, no? Vale.
Pues... I en teoria Djokovic ja anuncien que serà cabeza de sèrie en el sorteo. Tenen prou clar.
Ah, sí? Bueno.
Jo crec que al final el deixaran jugar i no passarà res.
Tens, o sigui, al final tu la idea que tens és que van a deixar-lo jugar, no?
Sí.
Bueno, pues anem a una pausa de publicitat i la primera convidat.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica, siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Top Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
Vosotros ya saben, el seguidor de esta casa, que onda siempre lateis cultura, ¿no? En vais sotais el lema, ¿no?, que glutina tota la seua programació cultural de tot l'any, que bé, encara que estem al gener, doncs torna a funcionar, i per això parlem amb la seua regidora de cultura, Maria Prades. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Bé, ens agrada, no?, sempre parlar d'aquest programa de Onda Late Cultura, perquè la veritat que són moltes les actuacions, monòlegs, obres. Aposten per tot tipus d'espectacle per a que la cultura, doncs, estiga present a la vida dels onders, no?
Sí, la veritat que nosaltres ja ho hem dit sempre, no? És una frase que gaste molt, que lo que volem és, pues, apropar, no?, i ese món de la cultura, intentar portar espectacles de primer nivell, no?, de artistes que a lo millor abans, pues, només podien veure'ls en Madrid, en Barcelona, en València, i apropar-lo així, pues, per a tots els onders i per a tota la gent que vulga vindre a disfrutar amb nosaltres.
Per tant, Maria, quins seran els protagonistes d'aquest mes de gener?
Pues l'altre dia vam presentar el cicle de Iber de Teatre, que ja s'ha convertit en un clàssic quan aplega gener. I bueno, i començarà este cicle Paz Padilla en l'obra El humor de mi vida. Després, en febrer, ens acompanyarà, pues, Silvia Marsó en l'obra 24 hores en la vida de una mujer. En març estarà en nosaltres Javier Gutiérrez en esa obra de principiantes. I acabarem en abril en una obra, aixina més d'època, una miqueta més seria, en Malvivir, de Aitana Sánchez Gijón. I això serà l'aposta de Iber de Teatre, i que anirà des de gener fins a abril.
Diguem que és molt gourmet, no? És un terme que s'utilitza moltíssim per al nivell gastronòmic, no?, per als temes gastronòmics, però és veritat que són tots artistes de gran nivell professional, i que és un luxe tindre'ls a l'abast, perquè, clar, no tan sols poden anar els ciutadans d'Onda, sinó que seran molts els que vulguen consumir aquest tipus de cultura per part de la província de Castelló, no?
Sí, yo esperé que, bueno, que tot el món tinga el seu gust representat, no? I que, bueno, pues a cadascú mos agrada més una cosa, no? N'hi ha algunes que són més comèdia, unes altres són una miqueta pues, més tirana, pues, una miqueta més dramàtic, no? I, bueno, i hem intentat englobar un poc pues, tots aquests gustos, no? I aquest pues, tipus de obres per a que cadascú pues, puga triar i puga gaudir de lo que més li agrada, no? I a més al costat de casa, que crec que és lo més important.
Se realitzaran totes aquestes al Teatre Mònaco?
Sí. Esta programació està tota englobada dins del teatre Mònaco.
Sí, no sé si, per exemple, les entrades ja es poden adquirir, si ja estan a la venda mitjançant aquesta pàgina web que té el teatre, o, per exemple, si hi ha algú que li agradaria anar a veure-les totes, si teniu alguna mena de bonus per a totes elles o algun passe anual o alguna cosa així.
No tenim ningú pas anual, perquè la veritat és que abans sí que hi havia i ens trobàvem un poc en la tessitura de que n'hi havia gent pues que tal vegada no volia anar a les quatre del cicle, potser només volia tres i una se li quedava fora. Entonces, a vegades el teatre pues, no, és com que no gastàvem totes les butaques, no, que se poden aprofitar. Aleshores, si algú no volia anar a alguna, pues, a lo millor no acudia. I pues, les butaques es quedaven buides. Entonces vam decidir que anàvem a apostar per anar una a una i així cadascú pues, que poguera triar en cada moment si podia, no podia, si li veia o si era l'obra que volia veure. Bueno. Per lo tant, van de una en una, estan sempre en la nostra web, en entrades.onda.es, ahí es poden adquirir totes, i la de Paz Padilla, que és la primera, era del 22 de gener, El humor de mi vida, sí que està ja a la venda.
Perfecte, o sigui, ens ho anotem tot, no?, per a que no ens perdem res. Però també hi haurà espai per a l'humor, no? Jo sé que hi ha Onda, sí. També són molt d'acollir a grans humoristes, monologuistes també, de l'escena nacional, que ens avellís molt, no? Perquè jo crec que en aquests moments el somriure és el més important també.
Sí, anem a continuar també, a donar-li continuïtat a aquest cicle que tenim de monologuistes, anomenat Humor al Mònaco, i este any, pues, bueno, començarem, bueno, el cicle englobe des de febrer fins a maig, i en febrer estaran nosaltres Xavi Franquesa, en març serà Pilar Ordóñez, la que ens acompanyarà, en abril tindrem a José Corbacho, i acabarà aquest cicle per a tancar, jo crec que el broche d'or serà el comandant Lara en maig.
O sigui, molts bons noms, no?, també en tots els espais i en totes les tipologies de escenes, no?, o d'espectacles que oferís Onda Late Cultura, no?
Sí, volíem també donar-li pues, una miqueta de caché, no?, i que la gent, pues, el que diem abans, no igual que en el teatre, pues, que la gent puga disfrutar d'estos monologuistes. I la veritat que molt contents de, al final, el cartell que hem pogut confeccionar, i bueno, i esperant que pues, ese Mònaco estiga, com sempre, pues, a rebosar de cultura.
Sí, aquestes són xicotetes pincelades, però de segur que hi haurà més, però això és simplement com un aperitiu, no?, que hem oferit als nostres oients, però de segur que vostè i jo, com sempre, xerrarem moltíssim de totes les novetats que hi hagin per a seguir informant mitjançant les zones de Ràdio Vila-real, sobretot el que oferisca Onda i poder també el qui vulga gaudir de tota aquesta programació. I sinó que regidora de Cultura d'Onda, Maria Prades, no li dic adeu, sinó és un fins després.
Sí, claro, jo, com sempre, pues encantada de atendre-vos i de poder llançar pues, totes les propostes que tenim, la veritat que se fan tota la il·lusió del món, i no res, i esperant pues, això, no?, que siguin un èxit i que la gent pues, puga gaudir al costat de casa de lo millor que puguem.
Pues doncs, fins l'altra i adquirir aquestes entrades.
Moltes gràcies. Never come easy, 'cause you're more than they ever could be. Oh my God, oh my God. How could you have ever known if I never let it show? Now I just wanna know. I'm fine, trapped in the morning, giving to love.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿No encuentras coche? En Alobagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Bueno, i si dimarts passats vam parlar de lo que és el planeta Terra, que té 4.500 milions d'anys i se presumís de que n'hi ha vida des de fa 2.400 milions d'anys. Vam parlar de planetes, d'exoplanetes. Pues avui, una setmana després, tenim nosaltres a Juan Carda, ell és científic. Molt bon dia, Juan.
Bon dia.
I anem a parlar d'esta carrera que n'hi ha espacial i de la futura colonització dels planetes.
Efectivament. L'altre dia, que m'has fet molt bé este xicotè resumen, vam estar parlant de com se crea el nostre sistema solar, la nostra galàxia, com apareix la Terra en els 4.400 milions d'antiguitat i com se desenvolupa unes condicions, diem, ambientals, i dones van parlar i bé, en les xarxes ho veiem que diuen que és una loteria, que va tocar una loteria a este sistema planetari i a este planeta que és la Terra, no? Una loteria en la qual les condicions de vida se donaven idones, però estem en un procés molt crític, que si se trenquen pues la vida desapareixerà, i per això vaig ficar dos exemples de desaparició de la vida, com ha sigut Marte i com va ser Júpiter, no? Dos planetes en els quals se teoritza que podia haver, i ara ho comentarem, que podia haver hagut vida, i que per aquestes condicions de perdre aquest equilibri ambiental, pues, desapareix. la terra, van dir que tenia que tindre una sèrie d'elements, com era, en resumen, el camp magnètic, que és el que permetia tindre la gravetat, però també aquest camp magnètic ens permetís també fer d'apantallament per retindre l'atmosfera, l'atmosfera que ens fa com una espècie d'invernacle, per tindre una temperatura idònea de vida, perquè no desaparegui aquesta atmosfera i no desaparegui els recursos, com els recursos hídrics, l'aigua, que és el fundament vital de la vida. I com ha hagut unes transformacions al llarg dels anys per a que se doni un desenvolupament d'un sistema intel·ligent com és el nostre, no? És a dir, d'haver primer unes cèl·lules que se creien en una atmosfera exempta d'oxigen i que aquestes cèl·lules després van morir envenenades precisament per l'oxigen que van generar elles, no? Va ser un autosuïcidi. Però va donar lloc a un altre sistema multicel·lular que és el que constitueix el nostre organisme, no? En aquesta evolució. Bueno, això és la discussió que vam fer l'altre dia i vam sentar les bases per dir en un exoplaneta, és a dir, què és un exoplaneta? Un planeta fora del nostre sistema solar que pugui tindre condicions d'habitabilitat, on s'han destacat una sèrie, estan relacionades també, només cal que entrem també en les xarxes d'internet, i veiem que hi ha una relació de planetes extrasolars fora de la nostra galàxia que poden tindre aquestes condicions d'habitabilitat. Lamentablement, la nostra tecnologia encara no ens ha permetit obtindre més informació.
Però almenys no la coneixem.
Efectivament.
Perquè aquesta carrera per conquistar i aquests diners que saben que aposten dia darrere dia, inclús havent passat una pandèmia, sabem que el futur de les grans el futur de seguir aquestes grans fortunes sent grans fortunes és perquè ara aposten per colonitzar, no?
Efectivament, com anem a discutir avui en este ratet que anem a xerrar, pues és una necessitat també per a la supervivència humana el tindre que colonitzar altres planetes.
Clar, però les grans fortunes, vostè ho mira des d'un punt científic, si ho mira des d'un punt econòmic, o és sempre apostar per les futures necessitats.
Efectivament.
Això és un tir segur, és dir, tu apostes per lo que en un futur necessitarem i ho tens venut.
Però ara parlarem de que aquestes necessitats, a millor no són les que estem pensant de necessitats.
El comú dels mortals, no?
És com un dels mortals, és a dir, estem pensant a millor en obtindre uns metals preciosos, la conquista d'un planeta que fora or, o n'hi ha un exoplaneta que se suposa que és un diamant, tot l'exoplaneta, perquè les condicions de pressió en el que està ha confinat i s'ha format tot ell com un diamant.
No, vosaltres així...
El carbó clar, que n'hi havia l'ha confinat com forma
pensem
de diamant.
Pensem més bé en allò de el maltratament de la Terra, que ens tinguem unes altres necessitats i si buscar viabilitat per a poder albergar vida, no?
Exacte, cada vegada pues, la superpoblació, problemes de superpoblacions, el consum de recursos, sobretot de l'aigua.
L'aigua
és vital, no? És vital per a la supervivència. I ja veiem els conflictes que se generen a nivell ara de recursos energètics, com el petroli, si te dones compte en el mapa mundial, on se situen, on se concentren els conflictes més importants, on està l'energia. Han vist tot el problema d'Iraq, l'han sofrit, però també estem mirant ara aquestes tensions que s'estan creant en països on hi ha recursos també o de gas o de petroli, com és Ucrània, per exemple, no? Que estan ara dos potències en tensió, mentre una tercera potència, com és Xina, per lo bajini, va fent també la seva faena
sobretot
de monopolitzar.
Sobretot per aquest recurs que és l'aigua, que se sap que serà el futur, la principal font econòmica que tindrem, la gent que tinga aquest poder sobre els trets de l'aigua.
Sí, perquè l'aigua a la vegada també és un, com estem donant compte, en l'evolució tecnològica, no només per el constituent i la supervivència vital humana i de qualsevol existència de vida, tal com nosaltres ara la coneixem, n'hi ha que matisar això també, tal com la coneixem nosaltres ara, en aquestes condicions ambientals m'he referit, n'hi ha que pensar també que l'aigua és una font energètica, i ahir és on vull referir-me avui. És a dir, que l'estratègia, a vegades ens confundissin com us confundís, eh, a, diguem, la majoria dels mortals, perquè estem pensant l'aigua com un recurs vital, no? Que, uh-huh. que ho és, per uh-huh. supost, però també és un recurs vital per a font energètica i per a poder colonitzar aquests puestos. I veurem en la discussió que vaig a fer com les missions està camuflat el tema de buscar aigua, però aigua perquè siga una font de combustible per a desenvolupament de colònies o també per a impulsar les naus espacials que enviem per poder anar d'un planeta a un altre, per a un salt.
Sabem que fa falta, però no és, estem un poc desviant l'atenció per a què fa falta.
L'aigua, com ha dit, per a, deixant a part el tema vital uh-huh. constituent, uh-huh. nosaltres som la constitució més 80%, som aigua, qualsevol ésser viu, tenim que dir que a part nosaltres trenquem la molècula d'aigua i obtenim hidrogen i oxigen. L'hidrogen és un component molt important, és de les energies que avui en dia estem parlant uh-huh. de més límpies uh-huh. i de més potencialitat. Per tant, el tindre en recurs aigua, a part de permetir-nos viure, també ens permetirà o dissociar-la en hidrogen i oxigen i obtindre el component necessari per a explorar i colonitzar i seus planetes o altres planetes, fer com una escala i d'ahir impulsar un altre coet.
I d'aquesta manera sí podrem tindre aquest recurs que se necessita per a fer aquests viatges que d'alguna manera sospitem que se pot fer nosaltres, eh?
Sí,
que
sí,
estic segura que...
Ara vaig a parlar precisament pues, d'això
ai, ai.
En aquest tema. Entonces, parlem, agarrant aquesta intervenció que estem fent ara, anem a parlar sobre el que és la colonització dels planetes dins del nostre sistema solar. No cal anar més lluny d'ahir. A mesura que anem avançant en els coneixements tecnològics, científics, pues s'està plantejant ja com una cosa eminent de desenvolupar colònies en planetes i satèl·lites al nostre entorn. Fija't bé que també en aquesta discussió vull destacar temes legals i temes ètics uh-huh. de lo que van a sofrir i si és qüestió de colonització i, per tant, no sols de l'habitabilitat, sinó també d'explotació de recursos. És important el desenvolupament científic i tecnològic per a tindre potents equips que puguen viatjar, transportar a la gent i edificar o construir construir colònies, construir viviendes en aquests puestos. Vaig agarrar un exemple, clar, ho podem agarrar, imaginat, només en el nostre sistema solar n'hi ha satèl·lites i n'hi ha planetes. Anem a agarrar-ne un, que servisca un poquet de model per veure els pros i en contres que ens trobaríem. Més que res, agarra este perquè és el que està més de moda, i és Marte. Marte, sabem que se le denominem el planeta roig per l'aspecte quan l'observem, i l'agarre també com a exemple perquè té unes característiques molt semblants a la Terra, és a dir, té constituents de roca, uh-huh. té material sòlid, té relleus, té valls, té muntanyes, però fija que té també aigua congelada, i això que és un planeta que és més xicotet que la Terra. Té un problema, i és que, com vam dir l'altre dia, degut a la seva desmagnetització en un moment donat, va perdre el seu camp magnètic i, per tant, l'atmosfera l'està perdent. ¿Vale? Per tant, hi ha una depressió. Com veurem i analitzarem, la pressió atmosfèrica allí és molt més baixa que la de la Terra. Estem en un trajecte de més de 400 i pico milions de quilòmetres. Ja sí, estem parlant de distàncies que no és com anar d'ací a Nova York, ni anar d'ací inclús a Austràlia, a les antípodes. Estem parlant de milions de quilòmetres. Des de Cabo Canaveral se va llançar en juliol de l'any 2020, la missió espacial Mars 2020. I la missió Mars portava en el seu equipament vehicles que tenien material molt sofisticat. És l'equipament més sofisticat que diem l'home ha enviat fora del seu espai.
Estem parlant del 20 de març del 2020 en plena pandèmia.
Efectivament. El material, diguem, més destacable dels que portava era un vehicle, que era el rover Perseverance, i en aquest vehicle el van poder amerizar, diguem, en Marte, amartisó seria en castellà la paraula correcta, un 18 de febrer de l'any passat, el 2021. Aquest és el recorregut d'ell. La part crítica sempre és quan travessa l'atmosfera, no? Això va ser una atmosfera que és molt estreta perquè no té la grossor ni la densitat que té l'atmosfera terrestre, és molt estreta, però eren crítiques, no? Ahí hi ha un procés de calentament per un xoc tèrmic molt important on pot averiar mecanismes de tot l'instrumental de la nau espacial. Però bueno, va ser un èxit i va poder, com a dia, aterrissar, bueno, amortitzar en Marte,
va poder,
per a poder explotar-lo i veure, analitzar aquests materials que té Marte, veure també control de temperatura, condicions ambientals, etc. Però immers està també, en aquesta missió està immers el tema de veure la viabilitat de colonització de Marte, de muntar allí una colònia. Això no s'ha dit en lletres massa grans. Ho porten d'una manera més oculta. Fijat bé que en aquest equipament portaven també un helicòpter tipus dron. Vull dir, perquè veus la tecnologia punta que s'ha utilitzat en l'Ingenuity, se diu que és el primer artefacte humà que s'ha dissenyat també per a sobrevolar una superfície d'un altre planeta. El Perseverance, el rover Perseverance, això és un vehicle, perquè tinguem més o menys una idea, és tipus monovolumen, que té 6 rodes, que medís prop de 3 metres de llarg, que pesa més d'una tonellà. És, com dia, l'equip més gran que s'ha enviat, i la missió d'ell és analitzar, com vos dia, i també buscar si hi ha vida microbiana, i recollir material, mostres i enviar-les a la Terra per analitzar els seus recursos, com dia, i les condicions ambientals. És, bàsicament, diuen ells, com a principal objectiu, analitzar la composició geològica de Marte i també veure si n'hi havia senyals de vida passar, han hagut, i també si pot haver existència de vida actualment en les condicions. Bueno, ahir històricament el Perseverance no és el primer vehicle que realment recorri aquesta superfície marciana. El primer, i fent un poc de revisió històrica, el primer vehicle que se va enviar va ser el Sojourner, que és un vehicle sobre rodes, que era la missió que seria la Mars Pathfinder, que estava manejat entonces per control remoto des d'ací de la Terra. I se vehicle se va desplaçar en la superfície marciana, estem parlant l'any 1997, o sigui, en el segle passat. El va seguir l'Spirit, que va amortitzar en l'any 2004 i que va enviar per primera vegada una foto de la superfície marciana, i després l'Opportunity, que també va xafar el sol de Marte aquest any, i ahir mos diu per primera vegada que en el planeta Roig tal vegada havia hagut aigua. I en 2012 el Curiosity, que va amortitzar per a comprovar igual que ho farà ara el Perseverance, si alguna vegada havia hagut vida en el quart planeta del sistema solar. També n'hi ha que dir que en el passat any 2021, recent acabat l'any 2021, ha plegat a Marte una missió de Xina i també dels Emirats Àrabes. Però la missió més complexa és esta que ha enviat l'Agència Espacial dels Estats Units en un gran esforç tecnològic.
O almenys de la que més sabem, no?
I sí,
la que
i,
més dades ens ha donat.
I resalta una vegada més que en el fons de l'operació està l'estudi d'una possible colonització humana de Marte. També vull dir, en un reconeixement a Espanya, que ha importat, ahir també ha portat en esta missió última de l'Agència Espacial dels Estats Units d'importants tecnologies, com és tres importants dispositius que han sigut fabricats o desenvolupats en Espanya, com ha sigut l'estació meteorològica MEDA, l'antena d'alta garància i la càmera Supercam. I l'estació meteorològica MEDA és la que està fent l'estudi més important meteorològic i és un element central de la missió. També estudiaran el pols atmosfèric, com parlarem, n'hi ha molt de pols en suspensió en l'atmosfera de Marte, la incidència de la radiació solar, que té gran influència per aquesta falta d'apantallament del nucli magnètic, i tot això ha sigut dissenyat pel Centre d'Astrobiologia d'ací d'Espanya en col·laboració d'altres institucions. Com dia, Marte és el quart planeta que constitueix l'ordre, si es agarren d'ordre de distància al Sol. És el segon planeta més xicotet, com van dir l'altre dia, del sistema solar. Sols li seguís el Mercuri, després. Molt s'ha parlat d'aquest planeta, sempre, històricament, i sempre s'ha parlat de la possibilitat que tindria la vida humana de poder sobreviure en ell. En això, hem de tindre unes característiques importants que n'hi ha actualment allà en Marte. Primera, són les estacions. N'hi ha quatre estacions igual que en la Terra, però la diferència radica en el temps que duren. La primavera marciana dura 7 mesos i l'estiu en duren 6 mesos. L'otoño, la tardor i l'hivern varien en xicotets intervalos de temps. Recibís el nom de planeta roig pel color del ferro oxidat que té en la seva superfície. Se diu que aquest planeta està en processos d'oxidació per el color justament característic, no? Este, que estic parlant del ferro. Va variant i els tons rojos en més oscurs o més marrons. També n'hi ha que dir que un dia del planeta dura aproximadament com el de la Terra, un poquín més, 24,6 hores concretament. En la Terra, com sabem, és el de 24 hores, mentre que un any és més llarg, equival a 687 dies, quasi el doble que l'any terrestre. Segons dades que aporta la NASA, s'han encontrat signes de que han hagut antigues inundacions, però ara la possible existència de l'aigua està en forma congelada, en forma de gel, i també podria estar en els seus núvols. Se pot encontrar en algunes laderes on pareix ser que n'hi ha aigua líquida que està salada. També n'hi ha que veure que en els relleus Marte té la muntanya més alta de tot el sistema solar, en Riute del Tíber. Té el Monte Olimpo, que s'eleva a més de 27 quilòmetres per dalt de les llanures dels plans. L'atmosfera de Marte és una atmosfera molt lleugera, per aquesta pèrdua que està tenint. Està composta principalment per diòxid de carbó, majoritàriament, un 95% de diòxid de carbó, té un 3% de nitrogen i té un 1,6% d'argon. Té algo de traces d'oxigen, d'aigua i de metà. És prou diferent a l'atmosfera de la Terra, que és bàsicament l'aire oxidant, no? Recentment ha hagut major interès en l'estudi de la seva composició per la detecció d'aquestes xicotetes quantitats de metano que podria significar l'existència d'alguna forma de vida. Com dia, l'atmosfera s'ha anat perdent, és una atmosfera més lleugera, per tant la pressió de la superfície és molt baixa, és aproximadament 1000 vegades més baixeta que la de la Terra. Varia des de superfícies altes a baix, per dalt estaria a 36 pascals i en les llanures estaria a 1.155 pascals.
Ens quedem així, anem a una pausa de publicitat i tornem.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía. Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Bueno, recordem que estàvem en el planeta Marte i allí continuem, Juan, quan vulga continua.
Pues sí, bueno, hem quedat en les condicions climàtiques i ambientals de, en la superfície de Marte, en què comparativament hi ha una pressió moltíssima més baixa que en la Terra, per aquesta falta de capa atmosfèrica, de la densitat de la capa atmosfèrica, i un clima que també és molt variable entre el dia i la nit, És un terreny que té baixa conductivitat tèrmica i, per tant, és al tindre aquesta falta de capa que fa d'invernacle, com s'ocorria a la Terra, per tant, un clima en general molt gelat. En la superfície, depèn de la latitud i de l'estació, pot variar des de menys 55 graus fins a temperatures de 20 graus en l'Equador i en zones d'estiu. També està sotmès a tormentes d'aire en què alça molta pols en suspensió. Falta aquesta densitat ambiental, alça moltes partícules en suspensió.
Podríem pensar en com una tormenta en el desert, no?
Sí, però a un nivell planetari.
Ja.
Si hi ha una tormenta que sí... la veiem en un desert o en una àrea geogràfica localitzada, imagina-te-la en tot el planeta.
En tot el planeta.
És molt més gran. També que en una condició ambiental de cara a la possible colonització és lo de l'atmosfera que s'escapa a l'exterior. Se calcula que se va perdent entre 1 i 2 quilos d'atmosfera per cada segon. I això ocasiona el vent solar que no fa de paraules el camp magnètic com ho fa sin la Terra, que molt desvia. No? Entonces arrastren a aquesta atmosfera i s'escapa, no? Sense més qüestió. Marte podria ser, m'ho imaginem, com el nostre planeta Terra, però des de fa milions i milions d'anys. N'hi ha que tindre en compte l'evolució de tot el sistema solar, i ho vaig repetint aquestes xifres, de que té més de 4.000 milions d'anys. Per tant, podria haver estat habitat Marte durant aquest temps? Podríem aventurar a dir que sí. I podria haver sigut habitat per una espècie similar a la humana? Se podria imaginar també que sí, però el problema és com ho podem saber, d'una manera més científica, perquè la matèria no se manté eternament. Si deixem la Terra tal com ara, en tota aquesta construcció, la civilització la deixem congelar i tornarem d'ací 1.000 milions d'anys, segur que no trobaria ningú rastre de la nostra civilització, com podien ser els plàstics, com podien ser trossos d'edifici, tot això s'hauria desmoronat en forma de pols. Per tant, tota la matèria s'ha transformat en pols i és difícil poder reconèixer la possible existència d'una altra civilització en milions d'anys. Per tant, seria algo espectacular que a través de les exploracions se podria encontrar si, diguem, en la profunditat que estigués fossilitzat algun ésser similar a l'ésser humà. Clar. Seria impressionant. Mm-hmm. Anem a parlar ara de lo que poden ser tentatives de colonització de Marte. Mm-hmm. I vull agarrar un exemple que és espanyol, perquè veiem que nosaltres a vegades mos tirem, no mos sabem apreciar. N'hi ha tentatives des de ací a Europa, ha sigut un projecte que se diria NUA, que és una ciutat que s'ha projectat en Marte, que poguera estar en funcionament a partir del 2054. Este és un projecte, com ha dit, desenvolupat per espanyols, per un estudi d'arquitectura, i va ser un dels nous projectes que se van seleccionar basant-se en la sostenibilitat que tinguera, en què se detallen les ciutats que se anen a construir, el seu volum, la seva subsistència, el seu cost. Vull dir, un informe molt complet. El projecte que se va presentar el passat 17 d'octubre de l'any 2020 uh-huh. en una convenció de Mars Society, però lamentablement al final no va ser el guanyador. Crec que va ser el MIT, un projecte que va representar el Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units. Els condicionaments que va requerir la construcció d'aquesta ciutat era la depressió que estem parlant, atmosfèrica, i això, fijat, i aquests detalls sutils que parlava jo antes, això pot provocar que els edificis explotaren.
Sí.
Pensa que diferència de pressions. La gravetat, que ens pot influir, perquè és un terç aproximadament de la gravetat d'ací en la Terra, i sobretot la protecció de la radiació solar, del raig gamma. Se va dissenyar que aquesta ciutat podia estar ubicada en una muntanya, una tempe immensa, que és un terreno escarpat en l'hemisferi nord de Marte, i que les pròpies roques ajudarien a protegir l'interior de la colònia de la radiació espacial, que està, com dia, desprotegida pel camp magnètic i de la baixa pressió atmosfèrica. Això podria donar un terreny per atendre una població de 250.000 habitants. Destaquen estos estudiosos de NUA que la capital podria tindre 5 ciutats allà en Marte i podien mantindre alrededor d'un milió de persones, d'habitants. Per això se dissenyarien naus que podien estar traslladant gent, es començarien en viatges hasta 1.000 persones en un trajecte i al final Marte la colonitzaríem d'aquesta forma. El que sí que n'hi hauria que veure és no passar-se'n de la superpoblació per a la sostenibilitat. El màxim, ells diuen, d'uns 100 milions d'habitants podien habitar en Marte. Per què? Perquè l'aigua n'hi ha que es treu-la de l'atmosfera i no n'hi ha molta. La construcció, ells diuen, que estaria ja preparada en l'any 2054 i acabar-la tota la colonització en l'any 2100, antes que acabi el present segle. Mm-hmm. Seria una ciutat construïda d'una manera de disseny vertical, en verticalitat, hi ha sales, pisos connectats, en túnels, en ascensors, i també tingueren oficines, espais verds, que tinguin un confort. Distribuïen alrededor d'uns 32 metres per
persona. I la possibilitat de que tot això siga una realitat és més realitat ara ja? És a dir, estem parlant de que això és un el que se pensa en un futur, però això ja és una realitat?
Bueno, estem en ello. Això era un projecte que al final no va ser aprovat, com ha dit, però sí que t'està dissenyant que era un dels nou projectes que s'havien presentat.
N'hi ha algun projecte que
ara
s'ha aprovat?
Ara vaig a parlar d'un altre que estan fent els Emirats Àrabs, perquè veges les inversions estan fent, però este s'està projectant així en la Terra per agarrar el model i fer-lo allí.
I què li pareix si mos ho conta la setmana que ve?
Com vulgueu.
I podem disfrutar de tots aquests detalls que mos pedríem si ho fem ara de pressa i corrents, no?
Simplement, si vols dir que per acabar este projecte me queden dos linietes.
Pues acabem este projecte.
Puc acabar de que ahí s'havia estudiat com se produïa l'energia a través de panels solars en l'exterior d'aquestes muntanyes, i també se construirien invernacles per a poder cultivar i tindre un hàbitat. La gent no la pot tindre la tancar i tapar, perquè tinguera també, diguem, llum. Respecte a l'alimentació, és algo curiós també, pues, a part dels cultius propis, tindria que ser bàsicament també en base a insectes i carn sintètica, perquè ocupen, tenen un factor proteínic molt alt, però ocupen poc espai. Els viatges durarien, se farien cada 26 mesos, se podien projectar viatges, i el preu el van estimar ells que costaria 250.000 euros. Tampoc està en tots els bolsillos, això.
Juan Cardal, li emplacem per el dimarts que ve, si vol vindre a acabar de contar-nos més projectes, que em pareix a mi, almenys, molt interessant. Moltes gràcies per haver estat ací.
Però nada, és un plaer, com sempre.
Estás a la 92.2 FM.
Desde 1988, Óptica Vilarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vilarreal cuidamos tu mirada. Óptica Vilarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
2021 també ha sigut un any complicat per a totes i tots. Per això, el nostre propòsit per al nou any és construir un món més sostenible, i hem de fer-ho en comunitat. Vos animem a reduir, reutilitzar i reciclar. Reciclar se'n desitja. Bon Nadal.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Argo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Argo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
I ara està així en nosaltres Javier Gimeno. Que qui és Javier Gimeno? Pues un escriptor que ens ha dit ni més ni menys que Vive tu propósito i ens diu eixes nous secrets per a construir el teu llegat i viure una vida plena. Quasi res, Javier?
Sí, la veritat és que sí. Moltes gràcies per la invitació.
Vostè diu, si vol ens passem al castellà per a poder parlar del llibre que està escrit en castellà, que és el primer manual pràctic per a deixar que construïs el legado que quieres deixar en este mundo i vives una vida plena. Diu que està basat en mis anys d'estudi i en mi pròpia experiència. Pues, Javier.
Así es, està basat en mi pròpia experiència. Es fruto de todo el desarrollo personal que he ido teniendo durante años y curiosamente el libro lo empecé a escribir cuando empezó todo esto de la pandemia y si quieres a continuación un poco más tarde pues te puedo describir estos 9 secretos para compartir con nuestros oyentes para que ellos también puedan vivir una vida plena y construir ese legado, ¿no?
Estos 9 secretos, el orden, es decir, 9 me refiero a en orden, es decir, el primero en escala de importancia.
Sí, exactamente. No de importancia, sino de como lecciones aprendidas. O sea, primero sería la lección número 1 hasta que llegamos a la 9.
Es decir, que sí que sigue un orden y no lo podemos alterar. Pues empecemos por el 1.
Perfecto. El primer secreto sería el autoconocimiento. Uh-huh. Es importante tener ese autoconocimiento para afrontar la vida, para descubrir nuestro propio camino y, bueno, nos influirá en todo a la hora de elegir pareja, de elegir trabajo. Y fomentarlo sobre todo, yo recomiendo un ejercicio muy práctico, que es como hacer un ejercicio de decir qué 4 virtudes tienes y cuál es un defecto que tienes. Y potenciar las virtudes e intentar mejorar también el defecto.
Sí, en este caso usted ya está poniendo la parte positiva, porque evidentemente no dice 2-2, no dice 4-1.
Estamos potenciando ya la parte positiva de las virtudes.
Del aspecto, no es cómo te ven los demás, sino cómo tú a ti mismo te ves. No es demasiado fácil para una persona reconocerse 4 virtudes, ¿eh?
Exactamente. Por eso yo lo que quiero fomentar es eso, que como en el sistema educativo o uh-huh. en la sociedad vivimos un poco así al día, no fomentamos esas virtudes. Y entonces, curiosamente pasa eso, ¿no? De decir, a ver, ¿tú qué virtudes tienes? Y no me sabrías decir, a lo mejor, yo he dicho 4, pero es que el logro es conseguir llegar a 10. Ese sería un gran
pero
logro.
Pero ni siquiera 4, porque a cualquier persona que en este momento nos está oyendo le decimos, ¿qué 4 virtudes tienes? Y puedes llegar 1, 2...
Exactamente. Pues,
y sin embargo, puedes enumerar una lista interminable de defectos.
Claro, yo lo detecto mucho cuando hago las formaciones en mis alumnos que no saben llegar a decirme virtudes, sin embargo sí que se centran mucho en lo negativo. Yo por eso, para vivir una vida plena, yo lo que fomento es céntrate en tus virtudes y si tienes algún defecto, pues también intenta mejorarlo.
La primera es las 4 virtudes y un defecto, ¿la segunda?
La segunda sería el equilibrio, ¿vale? Es como que dentro de la vida hay varias partes, o sea, varias áreas de la vida, que está la salud, el autoconocimiento, el dinero, la pareja, el amor, y sobre todo ahora, pues potenciar sobre todo el tema de la salud, porque sin salud no hay ni legado ni vida plena, porque la salud es lo más importante. Y yo lo que recomiendo es que la vida siempre está en constante equilibrio, buscarlo. O sea, porque a lo mejor te estás centrando demasiado en el desarrollo profesional, pero estás descuidando horas para pasar tiempo de calidad con tus hijos, uh-huh. o para hacer deporte y así. Entonces el segundo pilar sería ese, siempre buscar un equilibrio en tu vida, en todas las áreas.
Segundo sería esa rueda que tienes que equilibrar para que ruede bien. ¿El tercero?
El tercero sería potenciar los valores, o sea, conectar con nuestros valores para potenciar también la autoestima. O sea, ya pasamos a un autoconocimiento un poco más avanzado y esos valores van a ser nuestra brújula interior para tomar las decisiones más importantes de nuestra vida. Yo lo que recomiendo es hacer un listado de tus valores, por lo menos 10, y ponerlos en orden. En este caso sí que se pondrían en orden y a la hora de tomar una decisión importante en tu vida, pues guiarte por tus, por lo menos, 5 valores principales.
Si yo le preguntara a usted, ¿un valor suyo?
Por ejemplo, el mío es la libertad.
Perfecto, lo he entendido. ¿El cuarto?
El cuarto sería superar las creencias limitantes que tenemos, porque todos tenemos como una vocecita que nos dice, pues ya eres demasiado mayor para emprender o para buscar tus sueños, o eres demasiado joven, o eres demasiado feo, demasiado tal, o demasiado bajito. O sea, es como que tenemos una vocecita a veces que nos limita para conseguir nuestros objetivos, nuestros sueños. Uh-huh. Entonces yo lo que hago es que intentemos darle forma, también se puede escribir las creencias limitantes que tenemos, e intentar también superarlas.
Sí, yo a esta le llamo la charlatana, es la que Exacto. está todo el tiempo limándote, ¿no?
Exactamente. Nosotros en el coaching le llamamos el saboteador.
¿Vamos por la sexta?
Por la quinta.
Por la quinta, perdón.
Sí, por el quinto paso, el quinto secreto sería como tener un propósito de vida espiritual que te guíe en toda tu vida. O sea, es esa vocecita más grande que se va a comer al saboteador y es el que te va a ayudar a, digamos, conseguir tus sueños. O sea, sería como darle forma a ese líder interior o ese ser superior que nos guía desde dentro y que finalmente se atreve a superar esas creencias limitantes. O sea, que por un lado está el saboteador y por otro lado está nuestro líder interno, que es sí. el que tenemos como dos vocecitas, el ángel y el demonio. Uh-huh. Y en este caso yo lo que diría es que le hagas más caso al ángel para que te guíe en tu camino.
¿El sexto?
El sexto sería pues darle un enfoque profesional, porque si a lo mejor una persona ya sabe a qué ha venido a este mundo, porque a veces nos preguntamos, ¿no?, esta pregunta.
Continuamente, esto es, ¿estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Me estoy comportando de una manera adecuada?
Pues por eso el quinto paso es líder interno.
El sexto.
Sí, sí. Al trabajarlo en el quinto paso, luego lo que tenemos que aprender es a darle un enfoque profesional. Y hoy en día con internet pues podemos hacerlo de muchas maneras, con un canal de YouTube, con un blog, con una escuela online, como sea. Pero una vez ya tenemos esos dones y talentos trabajados desde el autoconocimiento y hasta este sexto paso, pues ya aprendemos a darle un enfoque profesional. Y ahí empiezas a construir ya un poco tu legado desde tus valores y tu autoconocimiento. Sin fallar. Eso es.
Sí, es aquello de ahora sí estoy trabajando lo que me gusta y para mí no representa ninguna carga ir a trabajar, porque realmente estoy empleando el día en lo que a mí me gusta. ¿Qué afición tienes? Pues hacer lo que me gusta, ¿no?
Exactamente.
¿El séptimo?
El séptimo sería trazar un plan de acción, porque imagínate que sabemos todo esto, pero no tenemos un plan de acción. Entonces, sería fomentar un poco, pues, aprender cuál sería el primer paso que debes dar, cuál sería el segundo. Cuando ya termines de dar esos dos pasos, ¿qué vas a hacer después? ¿Cuál sería el tercer paso y el cuarto paso? Y luego también, ¿qué actitud vas a tomar para conseguir este plan de acción, para construir tu legado? ¿Y qué necesitas pensar? ¿Qué necesitas sentir? O sea, todas las herramientas que necesitas para construirlo. O sea, pasar a ese plan de acción.
¿El octavo?
El octavo sería como, para tener esa plenitud y esa paz interior, yo lo que fomento también es el hacer las paces con tus padres, con tu familia, con tus abuelos, que muchas veces no es fácil. Si has tenido algún padre o alguna madre que no se ha portado demasiado bien contigo, pues yo lo que fomento es que al final también sepas perdonar esa parte de familiar para que tú sientas también esa paz interior, porque es muy difícil conseguir esa plenitud sin tener haber hecho las paces con tu familia.
Sin tener esas heridas sanadas. ¿El noveno?
El noveno paso, que también es el que yo me he enfrentado, o sea, que esto es todo mi camino, por así decirlo, es que una vez tú ya has emprendido, ya tienes un proyecto, ya sabes lo que quieres hacer en tu vida, luego viene un poco la relación que tienes con el dinero. Porque muchas personas, pues en esta sociedad, vivimos un poco enfadadas con la energía del dinero. Entonces yo lo que fomento es decir que el dinero es una energía que fluye y que es un intercambio y que contra tú más valor aportes a este mundo, más energía, más dinero te llegará.
Que te reconcilies.
Que te reconcilies con, sí.
¿Dónde podemos encontrar o cómo podemos adquirir el libro que has escrito?
El libro está en Amazon, lo puedes encontrar. Y si alguna persona que sea mayor o lo que sea que no se aclara en comprar en Amazon, pues está en la librería Nicey aquí en Villarreal. Y en Babel, en Castellón.
¿Conferencias, cursos que impartes, Javier?
Sí, en mi página web javiergimeno.com, ahí tenéis todos los cursos, todo lo que tengo, también webinars gratuitos y así. Y estoy pendiente de presentar el libro aquí en Villarreal, que no sé todavía la fecha y el sitio.
Pues Javier, muchas gracias por haber venido. No será la última vez que te llamemos, porque estos 9 pasos se pueden tratar de forma más pausada.
Sería lo suyo.
Exacto. Yo creo que hoy ha sido una breve presentación, pero esto es un camino largo de una futura amistad, ¿no?
Sí, espero que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
A vosotros. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I ara està en nosaltres David Martí, ell és el president de Pronostrum. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Vostè ve a parlar-nos dels convenis que té l'Ajuntament de Villarreal en les entitats, no?
Correcte. Jo vinc a parlar del tema de la notícia del Mediterrani del 8 de gener d'aquest mes, que literalment és Villarreal quadriplica en 10 anys els convenis en entitats. El consistori passa de 700.000 euros en acords del 2011 a 3 milions en 2022. Un total de 53 organitzacions que se beneficien d'aquest tipus de pactes. I vaig a fer-ho per un dictat com si fos el col·legi. El tema és el següent. El Conservatori Mestre Goterris, ensenyança musical, 180.000 euros. Caritas, construcció de l'albergue, 170.000 euros. Creu Roja, Espanyola, programes col·lectius vulnerables, 150.000 euros. Fundació Caixa Rural, activitats culturals, socials i assistencials, 105.000 euros. Càmera de Comerç, sosteniment del vivero d'empresa, 65.000 euros. Unió Musical, La Lira, que algú me tindrà que dir això que vol dir, promoció cultural musical, 60.000 euros. Fundació Tots Units, programa d'inspecció d'inserció laboral, 54.000 euros. Caritas, una altra vegada, per variar. Programes de transeúntes i persones sin hogar, 52.524 euros. Universitat Jaume I, la UGI. Càtedra d'Innovació Ceràmica, 50.000 euros. Comissió de Penyes de Villarreal, activitats per a festes, 50.000 euros. Xica és atenció diversa a la diversitat funcional, 45.000 euros. Joventut Antoniana, atenció a famílies en risc d'exclusió i cabalgata de Reis, 45.000 euros. Comunitat de Regnats, de Regants, rehabilitació d'edifici sede social, 40.000 euros. Comunitat Regants, una altra vegada, una altra volta. Moderació, regadío, partida Pinella, 40.000 euros.
La modernització del regadío.
Correcte. Associació Sal de la Fila, difusió de cortometrajes, 38.000 euros. Universitat Jaume I, una altra volta.
Cátedra de mediación policial, 35.000 euros. Cámara de Comercio, acciones formativas y asesoramiento empresarial, 36.000 euros. Fundación Manantial, inserción laboral de personas con enfermedad mental, 30.000 euros. Caritas Interparroquial, una travesa. Atención familias de riesgo en exclusión, 30.000 euros. UCOBI, promoción de actividad comercial, 26.000 euros. AFA Castellón, financiación centro de día, Moli La Vila, 26.000 euros. Aferbil, actividades para personas con fibromialgia, 20.000 euros. Acudim, actividades para personas con diversidad funcional, 20.000 euros. En eso son 24. Son 24. I n'hi han, estes són les més importants, o sea, la que més passes en porten. Hasta 53 n'hi han unes quantes més que recibeixen una sèrie de diners que, bueno, el alcalde mos tindrà que explicar què passa. Jo l'únic que vinc així és a dir, o sea, que l'alcalde m'explique, o sea, estos 3 milions d'euros als que arribem, l'alcalde demana 1,5 milions per el tema de la comissaria i demana 3.100.000 fa 4 dies, com aquell que diu, per, segons ell, per pagar el tema dels gastos del PP. Entonces què fem? O sea, si este tío, este alcalde, 3.100.000 i 1.500 són 4.600. Me les reformes del juzgat antic, tots els diners, vale, així la cosa se'n va. Si tu t'has gastat 3 milions d'euros, jo crec que el problema de lo que són tots els diners en deutes i en préstamos, haurem acabat en ese problema. Crec jo, vamos, saber acabar la història. Este tío no haurà tingut que demanar ningú préstec, així en Villarreal.
Sí, quan vos se referís a este tío, no hauria de referir-se...
Este senyor, el senyor alcalde.
José Benlloc.
Uh-huh. El comunista.
Vostè lo que se referís és a que el que emplea en aquestes entitats, que és... vol dir, aquestes entitats no van néixer a partir de que el senyor alcalde va entrar en el govern. Ja estaven, l'únic que vostè se sorprèn de que si n'hi ha deutes s'incrementa la quantitat que se'ls dona.
Correcte.
Però vostè se para a analitzar aquestes entitats, són entitats socials sense ànim de lucro.
Sí, però bueno, però és que la història és, mira, jo com a tècnic d'emergències, per exemple, està la de Aferbil, que és activitats per a persones de fibromialgia. Aquesta malaltia és una malaltia crònica que normalment la pateixen més les dones. I les pot pensar homes i dones que normalment han tingut moltes lesions, o dones sobretot de mitjana edat, per dolors musculars, i se fa crònic. Però el que no sé jo és que a on vol arribar, així en Villarreal, per exemple, donant 20.000 euros. Per més que no siga d'ànimo de lucro. Me tinc que explicar en què, perquè això és una malaltia crònica. Això deuria, aquestes coses normalment deuria d'encarregar-se a l'Estat. Els ajuntaments que fan repartint aquests diners. Això no és una qüestió d'aquests diners.
Sí, l'únic que ocorre és que en les ciutats, quan n'hi ha persones que estan juntes, estan fent coses en comú, se senten com més acompanyades, i el consistori el que fa és donar-los una quantitat per a que subsistisquen aquestes entitats.
Sí, el que torna a dir, que s'encarregui l'Estat, que hi ha bastantes donacions dona. Perquè jo així, per exemple, el que estic veient també és una de les que ha dit primer, que és des que més diners emporta, que és la Creu Roja. La Creu Roja, jo vaig contar una història de lladres, perquè un dia em vaig sentar, vora l'època en la que se va sentar així d'alcalde el senyor Benlloc, en Cabanes, en una empresa privada, vam acudir allí a una licitació, uh-huh. I el moment que vam entrar allí, mos vam sorprendre perquè quan se va fer la subhasta de la piscina municipal, la Creu Roja, la mateixa Creu Roja que està així cobrant 150.000 euros, esta Creu Roja, el responsable que anava en nom de la Creu Roja, se va emportar la concessió de Cabanes per baix, o sea, els diners que demanava en el sobre eren per baix de lo que eren els sueldos a final d'estiu. O sea, algú me tindrà que explicar com era possible que en lo que se feia en la licitació era possible que se pagara. Esta gent... I aquests diners que se van otorgar en la licitació de Cabanes, això se ho van portar algú. I després de les subvencions que donen per ahí i de les ajudes que donen en conselleria, cap amunt, cap avall, entonces van pagar i sos gastos, i sos sueldo.
Sí,
però a mi és que no m'enganyen ja. És que el problema és que a mi no m'enganyen. Ja, és que ho ha vist en el musull ja. I la Creu Roja sí, fa una bona faena, n'hi ha molt de voluntariat, que fa molt bon de treball... Però el que és la Creu Roja és una màfia. I a mi no m'enganyen. I estos són 50.000 euros, jo sé que algo algo en un puesto se n'anirà, se tallarà.
Sí, vostè el que se referís és que aquestes entitats haurien d'estar ben fiscalitzades, no?
Ben fiscalitzades i des de l'Estat, o sigui, des del govern central. Això no pot ser que cada autonomia faci el que li dona la gana. Jo crec que ja està bé, ja.
Sí, vostè, entonces, en el seu partit el que apostaria és per centralitzar que no hi hagueren comunitats autònomes o que no hi hagueren ajuntaments que manejaren aquest tipus de quantitats per a entitats, no?
Correcte. Aquestes coses hauria de controlar, hauria de gestionar-les l'Estat. Aquestes coses, això és com, pues, com Ximo Puig dia que volia descentralitzar, volia centralitzar el tema d'emergències i demés, però això és el mateix. O sea, depèn del, sí, exemple, depèn del conveni que, com de la, es convenga d'ells.
Sí, lo de la CICU li pareix bé que hagi desaparegut de Castelló?
No, no, ni mucho menos. I ese va ser el problema, que Ximo demanava que se, o sea, que se centralitzara en València, però volia que les seues competències a nivell autonòmic se descentralitzaren des de l'Estat. Uh-huh. O sea, en què quedem? I ese és el problema. Entonces yo lo que estoy viendo así es eso, que 150.000 euros de la Creu Roja. Jo sé que n'hi ha diners que se tallen i se'n van. Caritas, així n'hi ha una, dos i hasta tres. Hasta tres donacions a Caritas. Després tinc que recordar que molta gent, vale, se donen diners, però tinc que recordar que molta gent d'este poble apareix per Caritas i a lo millor té problemes perquè li donen la bossa de menjar.
Vostè
si no és espanyol.
Que n'hi ha diferència entre la gent que és d'ací de la població o, conforme acaba de dir, i la gent que no ho és. N'hi ha diferència?
Sí, n'hi ha vegades que sí. Jo sé algun cas que ha passat. Normalment, Caritas, quan passa la gent per allí, li do, pues, normalment recibis la bossa. Però quan han hagut problemes de gènere, pues, algú s'ha tingut que demanar la mà buida, que és del poble. I no és que sigui racista ni que sigui res, simplement és que s'ha prioritzat en l'estranger. Ni més ni menys. Entonces jo així estic veient i després és que jo al·lucino en colors, però és que no... La Universitat de Jaume I, càtedra de mediació policial. O sea, no n'hi ha mitjos en la policia local, per exemple, del poble o de Castelló, no n'hi ha, i tenen que fer una càtedra en la UGI i pagar 35.000 euros? Que no tenen que abonar-los així a la comissaria de la policia local? Pense jo. Jo no vinc així a fer ninguna... a fer demagogia de res. Jo simple, això és molt senzill. Això n'hi ha que, com a partit, però vosaltres no anem a fer meravelles, simplement venim a, jo vinc així i el que és el partit venim així a dir que això va fora. Si tu vols sanejar els comptes en l'Ajuntament, uh-huh, i no vols plorar per les llums perquè no saps com nassos ficales, pues jo crec que estos 3 milions des de fa 11 anys que fa l'alcalde, jo crec que això has començat a sobrar un poquet, crec jo. No n'hi ha que fer meravelles, no n'hi ha que ser economista, ni comptable, ni fer meravelles, perquè aquí l'Ajuntament ja va soles.
El que parla de subvencions en aquest moment és per la situació econòmica que té la població,
claro,
que té la ciutat.
L'alcalde estava així plorant fa poquet per les llums, no sabia per on eixir, que pobret, 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 i després recorde veure a la portaveu de Compromís, no sé si va estar per així, que va dir que s'alegrava, com era allò, que s'alegrava de que és l'Ajuntament del poble, uh-huh, que estava contenta perquè havia sanejat els seus deutes. O sea, jo és que estic al·lucinant en estos catalans.
Sí, espere, és que això va ser el Dia dels Innocents i ella ho va posar en valor com una innocentada, eh?
No, però jo sé que ells ho pensen. El problema és que ho pensen.
A vostè consideren que sí, Compromís Vila-real pensa que el senyor Belloc està fent una bona labor al poble.
A la seva manera sí, perquè ja estan preparant per juntar-se en ells, per la siguen vegada. Anem a dir-ho, va. Estes 24 associacions que estan cobrant estos diners, que no tenen ningú tipus de vergonya, per dir-ho en la notícia del Mediterrani, estes associacions cobren estos diners perquè l'alcalde sap que va a perdre. Vamos, y si en caso de no pedre, pues sabe que la mayoría absoluta no existirá. Entonces necesitarás tres o las cuatro los que tenían de compromiso estos catalanes para juntarse. Entonces, ¿qué hace? Pues a desplegar la su maquinaria para que cobre Tokiski, a Borguís el que lo vota. Aixina, si sabe que a mí son nueve o deu concejales, pues pasará a tres una otra vez. Y a portarse la concejalía de Hacienda. O este tipo de cosas que hace el alcalde.
Vostè deduís de lo que ha vist, i això és la seva deducció, la seva síntesi, el seu titular.
Sí, és el meu titular. El titular és que l'Ajuntament de Villarreal és un empastre, I no res, jo volia dir a l'alcalde que ha encontrat Perquè encara me'n recordo del pleno, del ple aquell de, de lo del Netflix, pel tema de l'IBI. Ah, claro, és que se m'olvidava, és que això és interessant, perquè tot això, tot este repertori d'empastres que tenim així i d'associacions, pues, tot este problema, o sea, n'hi ha que sumar-li les pujades i l'última de l'IBI, del 5%, no? Entonces, feia falta pujar el 5% una vegada més per l'any que ve quan està tot este repertori de diners així amollat. Jo crec que això ja l'alcalde, senyor alcalde, ja no és que sigui comunista, és que se li estan a la castanya.
Dit això, bueno, ens quedem reflexionant les paraules que vostè ens ha dit. David Martí, president de Pronostrum, moltes gràcies per haver estat així.
Ah, pues no res, volia enviar un saludo a Luciano Ferrer Pons, el concejal de Bosc Castelló, que no res, que mos explicara com està això de la declaració d'Hacienda que fa ell, però del tema de la subvenció dels 900 euros que li donen al mes per tindre una farmàcia en Milar de Canés. Com és això, Luciano, que tu fiques les pèrdues però no declares les ganàncies? No res, moltes gràcies. I wish I was special. You're so very special.
But I'm a creep. Estàs a la 92.2 FM.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Yellow diamonds in the light. I ara anem a parlar de la reforma laboral. Sí, esta que està a punt d'entrar en vigor, i per això tenim a David Rubio. Ell és llicenciat en dret i és militant del Frente Obrero. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días.
No derogación, sino reforma laboral, ¿no?
Exacto. A falta de que se apruebe todavía en el Congreso, el primer acuerdo que se ha llegado por el Consejo de Ministros es una serie de modificaciones de la reforma laboral que realizó el Partido Popular en el 2012, pero que obviamente contradiciendo a lo que ambas formaciones apostaban en el acuerdo de gobierno, no se deroga la reforma laboral, de hecho se mantiene intacta y tan solo se tocan unos aspectos que ahora luego veremos que justo son los aspectos menos relevantes de la propia reforma del Partido Popular.
Usted dice que se mantiene intacta y que solamente se reforman, ¿qué aspectos?
Principalmente se han tocado tres cosas. Una es la eliminación de un tipo del contrato temporal. Otra es la ultraactividad de los convenios. Y luego la prevalencia del convenio de sector respecto del convenio de empresa. Esas son las tres cosas que se han tocado.
Sí, le parece, vamos una por una. Usted dice la eliminación del contrato temporal, la eliminación de algunos contratos temporales, ¿no?
Exacto. Dentro de los contratos temporales se va a intentar acabar con la figura del contrato por obra y servicio, que es una de las figuras que da lugar a la contratación temporal, que bueno, que yo creo que como todo el mundo ha sabido, es uno de los problemas como endémicos en el mercado de trabajo que hay aquí en España, la alta tasa de temporalidad, y se va a intentar fomentar el contrato fijo discontinuo. Pero simplemente se ataca una de las figuras que da lugar al contrato temporal, el resto se mantiene.
¿Y la segunda?
La segunda es respecto de la ultraactividad de los convenios, que es que la reforma laboral del Partido Popular introducía una modificación respecto de que si los convenios tenían un tiempo determinado y llegaban a su fin, caducaban de tal manera que el trabajador no tenía una norma legal a la que acogerse. Pero esta modificación, ¿vale?, que acaba con la ultraactividad de los convenios, es decir, que a partir de ahora, aunque lleguen a su fin, se van a mantener hasta que se prorrogue o se modifique un nuevo convenio de los trabajadores, ya se planteaba dentro de los propios convenios. Es decir, aunque el Partido Popular introdujo esta modificación o esta serie de reformas, los propios convenios incluían ya de por sí, las tres cuartas partes de los convenios que hay a día de hoy en España, una cláusula de la ultraactividad, es decir, de que si llegaban a su fin, se prorrogaban hasta modificar uno nuevo. Por lo que esta modificación en sí no altera esas relaciones de trabajo y sobre todo lo que habría que hacer es instaurar un mecanismo de presión para que cuando los convenios lleguen a su fin realmente se inicien unas negociaciones para constituir un nuevo convenio de trabajo.
Porque lo cierto es que cuando un convenio debería revisarse anualmente.
Sí, y yo qué sé, yo por ejemplo he trabajado muchos años en el sector de la hostelería y por ejemplo en Valencia el último convenio del sector de la hostelería y que todavía se mantiene vigente caducó en 2011. Es decir, se da la situación de que los convenios llevan caducados a lo mejor 8 o 10 años, como es este caso. Y
entonces, ¿qué sentido tiene que lo pongan en valor cuando esto no se ha modificado en absoluto?
Pues tiene el sentido de intentar vender como un éxito una reforma laboral que es apoyada y promovida por la patronal e intentar blindarla como un consenso dentro del gobierno.
Sí, porque en la primera sí que es verdad que se te acaba una figura, como usted bien ha dicho, pero en la segunda no se ha modificado nada.
No, se modifica la ultraactividad, pero que en la práctica ya es algo que ya existía y ya se recogía dentro de los convenios, y lo que sí sería interesante o sí que modificaría las condiciones laborales sería el hecho de establecer una serie de mecanismos para que nada más finalizar o en los meses previos a finalizar un convenio de trabajo, de verdad, se fuerce por vía de ley el inicio de unas negociaciones, claro. Es algo que no se ha atacado en esta reforma.
En este caso son dos, ¿y la tercera?
Y luego es la prevalencia de los convenios de sector respecto de los convenios empresariales, que en la reforma laboral del Partido Popular se dio prevalencia respecto a los convenios de empresas respecto del convenio de sector, y el gobierno ha modificado esto pasando a tener más prevalencia el convenio de sector a la hora de que los sindicatos supuestamente pueden hacer más presión en las negociaciones de convenios de sector que en los de la empresa, que son más individualizados. Pero muchas de las realidades que se ven a día de hoy es que, de hecho, en los convenios de grandes empresas a lo mejor se recogen mejores tablas salariales o mejor remuneración que en los propios convenios sectoriales, y sobre todo que a día de hoy los sindicatos mayoritarios, que son los que avalan esta reforma, como Comisiones y UGT, siempre tienden a negociar a la baja. Por lo tanto, aunque se dé una mayor prevalencia al convenio de sector, si los sindicatos continúan teniendo una política amarillista, las condiciones de los trabajadores no van a mejorar de por sí.
Sí, pero fíjese, usted es licenciado en Derecho y, sin embargo, aboga por defender a tanto a trabajadores como a empresarios en este caso, pero usted lo que dice es que los sindicatos negocian a la baja. Es que el sindicato sí se posiciona al lado de los trabajadores, ¿no?
Bueno, se debería posicionar al lado de los trabajadores. Una de las principales cosas que pasa es que pues obviamente dentro de estos sindicatos mayoritarios que nosotros criticamos hay mucha gente honrada de base que de verdad hace un trabajo por intentar mejorar las condiciones laborales. Pero es una realidad que hay mucho liberado, en el peor término de la palabra, que lo que hacen es realizar una política oportunista y sobre todo liberar dentro del centro de trabajo de aprovechar la vía sindical para mejorarse él individualmente sus condiciones de trabajo, pero que realmente no hacen esa presión y lo que hacen es de apagafuegos y más una función de representación de la empresa de cara a los trabajadores, de cuando los trabajadores tienen una problemática. Él representar y defender a la empresa y calmar los ánimos que de verdad de organización sindical, que es lo que debería realizar los delegados y lo que debería realizar en general un sindicato.
Mire, yo que tengo muchos más años que usted y por eso le digo, yo entiendo que los sindicatos han hecho mucho trabajo y han conseguido muchas cosas. Esto es el inicio de los sindicatos y usted me está diciendo ahora que lo que hacen es los liberados o la gente que representa a los sindicatos beneficiarse ellos mismos.
Sí, lo tenemos, o sea, la problemática se ve en los casos del día a día. Aquí en Castellón tenemos ejemplos, como por ejemplo la situación de las limpiadoras, que hemos denunciado estos meses atrás, en los que los representantes de los sindicatos desconvocaban la huelga sin negociarlo ni siquiera con los trabajadores, con las trabajadoras en este caso, que estaban en huelga y que de hecho estaban en contra de desconvocarla, y sin embargo se reunían ellos como parte de la comisión negociadora con la patronal en este caso, y desconvocaban las bandas de las trabajadoras.
Sí, es algo que desde aquí, desde esta cadena, hemos ido siguiendo, porque es una injusticia grandísima que en el salario mínimo interprofesional, que la ministra pues bueno, se vanaglorió en el sentido de que va subiéndolo en este gobierno de coalición, a las trabajadoras de la limpieza se les incluía tanto el transporte como el plus de antigüedad. Esto es una barbaridad, y esto es, pues claro, yo si usted le pregunto como abogado, esto es ilegal.
Sí, completamente. Es decir, lo que no se puede hacer es fijar una cuantía del salario mínimo interprofesional y que realmente por nómina, por así decirlo, no se llegue a esa cantidad y esa diferencia se cubra con unos ciertos pluses, que esos pluses van al margen del salario base. Lo que no se puede hacer es establecer, claro, el salario mínimo en 945, 960 euros o 980, vanagloriarse de ello, y que la realidad de los trabajadores sea que su salario sean 700, 800 euros y se llegue a esos 900 y pico que se fije por ley mediante pluses que recoge el convenio.
En este caso estamos hablando de que la reforma laboral es una reforma, según usted, es una reforma que no cumple las perspectivas de lo que se anunció al principio en la coalición.
Sí, sí, pero no lo digo yo ni lo dice el Frente Obrero como organización únicamente, es que lo reconoce hasta la propia patronal. Es decir, ya no solo que se haya llegado a un consenso con los sindicatos y con la patronal, sino que organizaciones como pueda ser la FAES, de la que es miembro Aznar, está contento con las medidas que se han llevado a cabo. E incluso desde el PP hablan que simplemente se ha tocado un 10% de la reforma laboral que se emprendió en 2012 y que dudan si apoyarla o no en el Congreso, y la única duda por la que no apoyarla es por no separarse de Vox y que Vox gane como esa línea ideológica en disputa con la reforma laboral que ha emprendido Podemos y que ha emprendido el PSOE.
Entonces, en este momento tenemos un gobierno de coalición que no está cumpliendo, según ustedes, con lo que se comprometieron con los españoles, y unos sindicatos que no están defendiendo estos derechos, ¿no?
No, que lo que han hecho es institucionalizar la reforma laboral de 2012. Es decir, lo que no consiguió el PP, que la reforma laboral se pretendía o se veía, mejor dicho, como un acuerdo llevado a cabo entre el Partido Popular y la patronal, a día de hoy se ha conseguido que ese acuerdo se haya institucionalizado y forme parte del sistema español, con el acuerdo de los sindicatos, de la patronal y de todos los partidos. Porque si es una reforma que tanto apoyan o ven con buenos ojos PP, el Partido Popular, Ciudadanos, el PSOE y Podemos, pues es que es una reforma que lo que hace es institucionalizar la reforma laboral del Partido Popular de 2012.
David Rubio, militante del Frente Obrero, muchas gracias por esta aclaración. Ha sido un placer hablar con usted y, bueno, y darnos cuenta de esas cosas que, si se repasan poco a poco, nos damos cuenta y no solo leemos estos grandes titulares, que al final es lo que nos brindan.
Sí, exactamente, porque al final lo que comentábamos eran esas tres cosas que cambiaba, pero los principales aspectos de la de 2012, que es por la que estos mismos partidos que ahora firman la reforma lanzaron a la gente a la calle y organizaban movilizaciones en contra de la reforma laboral de 2012, como era la bajada pues de días de indemnización de 45 a 33, o que en caso de que el despido se declarase improcedente, los salarios de tramitación no se los ahorrase el empresario, o por ejemplo la introducción del artículo 41 del estatuto, que lo que hace es que por circunstancias top, que son económicas, técnicas, organizativas o de producción, se puedan modificar las condiciones sustanciales de trabajo. Que eso, aunque suene muy rimbombante, lo que significa es, si la empresa le va mal o parece que le va mal, te puede bajar el salario, te puede modificar el horario, te puede modificar la jornada de trabajo. Es decir, permite una flexibilidad total de cara al empresario de empeorar las condiciones del trabajador siempre que lo vea necesario. Estas condiciones que introdujo la reforma laboral del Partido Popular de 2012, que Podemos y el PSOE y junto a Comisiones Obreras y UGT organizaron grandes movilizaciones por todas las ciudades de España para intentar revocar la reforma laboral de 2012, ahora las mantienen y las venden como un éxito, pues vanagloriándose de que es la primera reforma laboral que no retrocede en derechos. No, oiga, no es que no retroceda, es que mantiene la situación que vivimos en España. Ya solo faltaría que todavía empeorase la propia reforma de 2012.
Pues eso, como le he dicho, ahora la gente que reflexione. Muchas gracias por haber venido.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, y después de esta reflexió que hem fet en estos 3 segons de música, els conté que la Guàrdia Civil d'Alacant ha detingut un reclus que aprofitava els permisos que disfrutava per a pernotar fora de la presó el fin de setmana per a robar en l'interior de vivendes aïllades de la localitat de Polop, en la Marina. En total, l'imputen fins al moment 14 delictes de robatori. El juzgat ha decretat el seu reingrés perquè continua complint l'anterior condemna en l'espera de que se celebre el juit pels nous delites, ha informat la policia. Els fets es remunten al passat mes d'octubre del 2021. I des del lloc principal de la Guàrdia Civil d'Altea es va dissenyar una estratègia amb l'objecte de donar amb el responsable. Després de realitzar les correspondents inspeccions oculars, estudiar i indagar en el modus operandi utilitzat, els agents van arribar a la conclusió de que podria tractar-se d'un delinqüent habitual en la zona. I per a dificultar les investigacions, el presumpte autor alternava les seues estades de cap de setmana entre dos vivendes, amb aquestes dues pròximes al lloc on delinquia. És dir, tot estudia, Maria.
Sí, totalment, totalment. No deixen de sorprendre-nos, no?
En aquesta última notícia els deixem les 2 del migdia. No se'n vagin, perquè ara entra el nostre company Javi Mata a parlar-los de què? Pues del Villarreal Club de Futbol.